Radio Astel.
Soy Alberto Vázquez Figueroa y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de A Toda Costa, que es un programa magnífico y sobre todo muy profundo. Un fuerte abrazo a todos.
Radio Astel.
4 minuts passen de les 10 en punt del matí. Molt bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem A Tota Costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A Tota Costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A Tota Costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A Tota Costa.
Què tal, amics? Molt bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A Tota Costa. Com sabeu, aquí parlem del món de la immersió, el món del submarinisme, des d'ara i fins les 11 en punt del matí. Una hora de ràdio dedicada a aquesta activitat subaquàtica. Obrim, doncs, l'edició 549 d'avui dissabte 3 de desembre. Molt bon dia. Benvinguts. Com sempre, obrim aquesta edició amb un repàs a l'actualitat i sobretot a les temàtiques que configuren aquesta edició de Tota Costa. Avui començarem parlant de submarinisme adaptat. En uns instants saludem a l'Albert Font, responsable de l'entitat Àrea Adaptada. Ens parlarà de la jornada que celebrarà demà diumenge a les piscines Picornell, on engrescaran a persones amb algun tipus de discapacitat a practicar submarinisme. De seguida estem amb l'Albert Font. Anirem també fins a l'illa del Hierro, a les Canàries. S'han detectat darrerament substàncies nocives per la pràctica del submarinisme a les seves aigües i sabrem quin és l'estat ara mateix d'aquesta activitat volcànica. De Canàries anirem fins a Cartagena per parlar d'una interessant trobada, iniciativa que celebra aquest cap de setmana. La temàtica, problemes i dificultats de l'arqueologia subaquàtica. I conscients que la propera setmana molts de vosaltres tindreu l'ocasió i oportunitat de fer algun viatge de submarinisme, potser molts de vosaltres també fareu un creuer de busseig. Com és un creuer d'aquestes característiques? Bé, avui us n'hem preparat un reportatge. Bé, de tot això parlarem en aquesta edició de A Tota Costa, que comença ara mateix, com sempre abans. Les salutacions ben cordials de tot l'equip del programa, del Mario Ramírez, del Toni Huguet, del Jordi Carretero, de la Sara Cruz i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem A Tota Costa.
Estàs escoltant A Tota Costa a les sintonies de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A Tota Costa.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones. Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Subaquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
Molt Molt bé, doncs estem en marxa, obrim aquesta edició de Tota Costa i ho fem, com sempre, amb la voluntat i l'ànim i la il·lusió de que tots vosaltres us animeu, si no sou practicants de submarinisme, ho feu, i us llanceu a l'aigua i gaudiu de les sensacions que otorga la pràctica d'aquesta activitat esportiva, I això ho diem amb un ampli ventall de gent. Tothom està convidat i engrescat, volem engrescar tothom a que practiqui submarinisme, inclús persones amb algun tipus de discapacitat, que són perfectament capaces de practicar molts esports, però entre ells el submarinisme. El nostre primer protagonista dona fe d'aquesta realitat. Un any més us parlem del bateig de submarinisme per a persones amb discapacitat, que, com sempre, creiem doncs, que són totalment capaces de practicar submarinisme, Sara.
Doncs així és, anem a parlar una miqueta d'aquest submarinisme adaptat, que és el conjunt d'activitats subaquàtiques en apnea o escafandra autònoma que realitzen individus amb discapacitat, ja sigui, per exemple, per afectacions neurològiques, bé per lesió medular, també per malalties congènites, per ceguera o fins i tot per dificultats de comprensió, entre moltes altres. Precisen per aquest motiu una sèrie d'adaptacions de material tècniques o bé de logística. Tot i això, per poder practicar el busseig amb la mateixa seguretat com ho faria un individu sense discapacitats. Sense aquestes adaptacions, les persones discapacitades no podrien efectuar, com dèiem, el submarinisme autònom. Cal dir, però, que afortunadament, i tot i la manca d'ajuts, cada vegada hi ha més centres de submarinisme o entitats que vetllen per normalitzar la pràctica del submarinisme en aquest col·lectiu de persones.
Bateig de submarinisme, demà, diumenge, celebra una nova edició organitzada per l'associació Àrea Adaptada. I el promotor, l'impulsor d'aquesta iniciativa des de ja fa uns quants anys és l'Albert Font, amb el que parlem aquest matí dissabte. Com estàs, Albert? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
Felicitats, un any més, doncs estàs al pie del cañón, no?
Gràcies per fer-vos en ressò de l'activitat. Sí, sí, continuem i amb molt d'ànims perquè segueix havent-hi gent, continua havent-hi gent interessada, sí.
Albert, i a quantes edicions porteu?
Doncs des del 2005, que va ser la primera Palafrugell, sí. Doncs fins ara, doncs 6 anys ja, aquest serà el 6è any.
Déu-n'hi-do. Bé, demà, diumenge, les piscines Ficornell, en aquesta ocasió, a l'Avinguda Estadi 3038 de Barcelona, celebra doncs, aquesta nova edició d'aquest bateig de submarinisme. Què preteneu? Explica'ns.
Bé, una mica la descoberta del submarinisme per part de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Una miqueta doncs, que puguin veure que la pràctica del submarinisme autònom, amb escafandra autònoma, doncs, et permet una llibertat de moviments que d'altres esports no et deixen tenir, oi? Diguem-ne que és tota una experiència nova i que val la pena de popularitzar-la al màxim possible, que ho provin. Mm-hmm.
Vosaltres dieu doncs, que amb el submarinisme adaptat assoliràs la màxima llibertat de moviments, prescindint de cadira de rodes, de bastó, de crossa, de qualsevol altra ajuda tècnica ortopèdica, no? Paraules textuals doncs, que informeu en els vostres diguem, seguidors.
Vostè, sí.
Perquè s'animin i s'engresquin a practicar aquesta activitat, no? Una activitat que, evidentment, doncs, tal com dius, tu dona unes sensacions molt diferents. La veritat és que en moltes ocasions ens has comentat, no? Posteriorment, en aquest bateig de submarinisme, la gent queda absolutament encantada i molts d'ells continuen amb aquesta activitat esportiva.
Exacte. O sigui, hem de fer veure que una persona que està doncs, tot el dia desplaçant-se amb una cadira de rodes o desplaçant-se, doncs imagineu-vos una persona que li hagin amputat una cama, doncs desplaçant-se amb bastons, amb una cama ortopèdica, o una persona... Tenim molta diversitat de discapacitat, una persona que pot tenir lesió medular, paràlisi cerebral o una hemiplegia, una afectació doncs, a la banda dreta o a la banda esquerra del cos. Totes aquestes persones, per la llei física de la gravetat, en el desplaçament del dia a dia, doncs pot ser costós o molt costós en alguns casos. Llavors, l'experiència de posar-se dins l'aigua i havent passat aquest primer moment que tots els submarinistes ens ha passat, que és el primer moment d'aprendre a respirar amb el regulador a la boca, aprendre doncs, que a més et pots moure amb tota facilitat sota l'aigua, tota aquesta sensació dona, doncs, per una estona, l'estona que et dura el bateig, dona una sensació de llibertat molt gran, perquè en aquell moment no hi ha cadira de rodes, no hi ha bastó, no hi ha, doncs, pròtesi ni cap ajuda tècnica. És un moviment sota l'aigua, amb tres dimensions, I a més a més, per exemple, doncs, amb un lesionat medular que pot tenir una certa funcionalitat en alguns músculs, si és una lesió medular incompleta, per exemple, o si és una persona amb poliomielitis, doncs et dona el màxim de mobilitat possible sota l'aigua. Allà pots exercitar tots els músculs per fluixos que puguin estar, no? Clar, la realitat ve quan surts de l'aigua i quan has de tornar doncs, a desplaçar-te doncs, o amb la cadira de rodes o amb la teva ajuda tècnica, la que sigui, no? Uh-huh. Però durant aquella estona doncs, és una sensació molt plaent.
Bé, crec que per demà diumenge a les piscines Picornell sou aproximadament 13 persones, no? 13 persones amb discapacitats que s'iniciaran en aquest esport.
13 persones amb discapacitat que provaran el submarinisme, que tots envien e-mails doncs, molt il·lusionats. Tenim des de nens de 11 anys fins a persones amb 40 anys o 47 anys, el més gran aquest any. Hi ha una diversitat tremenda i sí, demà serà una gran festa novament del submarinisme.
Mm-hmm. Els nens ho viuen de diferent manera, Albert?
Sí, i tant, home. Ells, d'entrada, hem de pensar que les barreres de la por les tenen doncs, molt diferents a les de la gent adulta. I normalment també sol passar que els nens saben tenir una disciplina major que la gent adulta. Et fan més cas i també tenen major facilitat per aprendre. Fàcilment un nen que pugui comprendre doncs, les normes que els hi expliquem per poder fer el submarinisme, doncs fàcilment es posa sota l'aigua amb molts menys minuts que una persona adulta. Uh-huh. I quan surten, evidentment, que els somriures són d'orella a orella i els hi està sempre sent doncs, una activitat molt plaent, oi?
Bé, 13 persones amb algun tipus de discapacitat demà posaran donant el tret de sortida, no?, en aquesta activitat. Espero doncs, que s'engresquin i posteriorment doncs, aficionin a aquesta activitat esportiva i que practiquin el submarinisme, no?, perquè val la pena. Diumenge 4 de desembre, o sigui demà, a partir de les 9 en punt del matí a les piscines Picornell. Imagino, Albert, que home, ara ja és tard per apuntar-se, no? Però si algú ens està escoltant, doncs que tingui algun tipus de discapacitat, curiositat, s'hi pot acostar, informar-se, veure com ho feu i esperar l'any que ve, no?
Certament, certament. Si volen veure més informació, també poden consultar la nostra web, areadaptada.org, i si volen acostar-se a mirar, doncs també moltes persones a vegades han fet algun bateig anterior, previ, i després també el que els hi pot interessar és el després, el què fem després d'haver fet el bateig, vale? Nosaltres, com a associació, tenim contacte amb molts instructors de submarinisme de tot Catalunya. No estem, diguem-ne, afiliats a cap club concret de submarinisme. El que sí que estem és tenint molt contacte amb molts instructors i quan alguna persona, posterior al bateig, doncs, vol fer una pràctica de submarinisme a mar, doncs el que fem és posar-lo en contacte amb la llista d'instructors i aquell que està disponible i pot aquest cap de setmana va amb aquesta persona amb discapacitat a fer bateig de mar o potser fins i tot a fer curs. Llavors el que fem és un servei també d'ajudar les persones amb discapacitat que volen fer bateig de mar o que volen fer curs, doncs a posar-lo en contacte ja no tant amb centres en concret, sinó a persones, a instructors, que preferim fer-ho d'aquesta manera, donar valor a la persona que s'ofereix, més que no pas a qualsevol centre de submarinisme.
De seguida parlem del programa de demà diumenge, que comença a les 9 del matí, acaba aproximadament a 1:15. De seguida concretem quins són els passos, però ara acabes de tocar un tema, crec, molt important i m'agradaria recalcar i remarcar, no? Clar, 13 persones amb discapacitat teniu demà i amb el recolzament de molts instructors, perquè aquestes persones molt sovint necessiten més d'un instructor que s'ajudi, no?
Sí, és així. Aviam, et pots trobar des d'un nen que tingui una lleugera afectació a la mobilitat, o sigui que potser és un nen que té una discapacitat però que pot caminar amb dificultat però camina autònomament, doncs aquest nen possiblement amb un instructor o amb una instructora en pot tenir prou, o potser màxim un instructor i un ajudant, en pot tenir prou per poder funcionar bé sota l'aigua. I et pots trobar també doncs, amb una persona amb gran discapacitat, una persona amb tetraplègia, i que té afectació doncs, als braços i a les cames, a la seva mobilitat, i si a sobre li sumes que pot ser que sigui una persona doncs, de 1,80 m o 1,90 m i que pugui estar al voltant dels 90 o 100 quilos, doncs en aquest cas el que solem fer és posar 4 instructors per aquesta sola persona. Això què vol dir? Doncs que en funció del tipus de discapacitat i en funció de la capacitat de mobilitat que pot tenir la persona amb discapacitat, doncs adjudiquem més o menys instructors i ajudants d'instructor.
Bé, iniciatives com la de la que estem avui parlant i la que estem analitzant, Albert, teniu suficient recolzament a nivell empresarial, a nivell d'institucions?
Bé, jo haig de dir que sí, que sortosament les institucions públiques i privades sempre ens ajuden d'alguna manera. I la veritat és que un any tan dur com aquest en el context de la crisi, doncs explicant-ho bé i tots esforçant-nos molt, tots, vol dir des d'instructors, des de l'organització, doncs si s'han d'ajustar pressupostos, doncs s'ajusta tot per on sigui, però la qüestió és que no es perdi la il·lusió de poder continuar realitzant les activitats. I haig de dir que sempre l'empresa privada que ens ha recolzat durant temps, des de doncs, Mútua General de Seguros o des del patrocini també de l'Institut Barcelona Esports o la col·laboració. Aquest any, per exemple, ho fem a les piscines Picornell. Sempre ho hem fet al Club Natació Barcelona, aquí a Barcelona. Però també aquest any, per un tema de calendari, no ens quadraven els dies que podíem fer-ho. Doncs piscines Picornell o l'Institut d'Estudis Mèdics o la Federació Espanyola de Submarinisme o Nautitracció, que és una empresa que ven productes de submarinisme, sí. O també els de servei submarina, tots ells, sense excepció, i també els instructors de submarinisme, tots han posat molt bona disponibilitat per poder ajudar i continuar per poder continuar fent l'activitat, oi?
Doncs tots ells, felicitats, perquè segurament engrescaran que aquestes 13 persones demà siguin, en fi, 13 persones que practicaran submarinisme. Ja per acabar, Albert, anem ràpidament doncs, en aquest programa, que comença a les 9 en punt del matí, no?
Sí, demà comença. De fet, els instructors quedem a les 8 del matí per fer els nostres briefings, la distribució de persones i a grups i equips, i doncs tot seguit arribaran els nois, els participants, nois i nens i nenes, i a partir d'aquí doncs, farem una primera introducció al que és el submarinisme en general i en concret el submarinisme adaptat. Després tenim un petit refrigeri, un petit esmorzar que serveix per distendir els nervis, perquè tots els que sou submarinistes ho sabeu, que sempre pot fer una miqueta de por, i doncs, per donar confiança fem que els instructors puguin parlar amb aquelles persones amb discapacitat que els hi ha tocat per fer el bateig. Això fa una distensió i fa que la gent agafi més confiança, més tranquil·litat, i després de l'activitat a piscina ja directament farem també una entrega de diplomes i passarem un vídeo, el vídeo del 2010, del submarinisme adaptat del 2010, que és molt interessant.
Doncs la cita per tota aquella persona que tingui curiositat i que vulgui, potser en properes edicions, doncs, apuntar-se en aquest bateig de submarinisme, s'hi pot acostar perfectament, demà diumenge 4 de desembre a les piscines Picornell, a l'Avinguda Estadi 30-38 de Barcelona. A partir de les 9 en punt del matí comença doncs, aquesta activitat, més o menys fins 1:15, i en aquestes 13 persones doncs, que s'hi han apuntat, que relaxin i sobretot que disfrutin aquesta immersió, que estic absolutament convençut que descobriran un nou món. I a tu, Albert, felicitats per una nova creació i una nova edició d'aquest bateig de submarinisme. Una forta abraçada i que sigui tot un èxit. Gràcies.
Gràcies.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
¿T'agrada el món de la immersió? ¿Ets un submarinista inquiet? ¿T'agrada descobrir noves immersions?
Nosaltres sabem el lloc per fer tot això i més. Blue Sea Soup, a Menorca. Som la primera botiga especialitzada en submarinisme i distribuïdors oficials de les primeres marques. T'oferim també innumerables serveis i avantatges si et fas soci del nostre club. Vine, som a l'Avinguda de Sa Indústria, Polígon Industrial La Trotxa, a La Llor, Menorca. Més info a www.bluesysoupmenorca.com. Blue Sea Soup, les vostres aficions són la nostra passió. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Molt bé, doncs ens ocupem del temps. El serè o poc ennuvolat en general, amb el pas d'algunes franges de núvols alts fins a migdia i al final de la jornada. A banda, hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral central i sud. Precipitacions no se n'esperen. Les temperatures, les màximes, pujaran lleugerament arreu, malgrat que el quadrant nord-est i el vessant nord del Pirineu, l'ascens serà moderat. En quant a la visibilitat, serà bona, però amb boires i boirines a planes i fondalades. Parlem de l'estat del mar. A la Costa Brava s'imposarà el vent de component sud, entre fluixa moderat amb cops forts, sobretot de llebeig, marejó a maró. Costa central, el vent bufarà de component oest, sobretot de llebeig, entre fluix i moderat, terral nocturn, marejol. I tanquem aquesta informació amb la Costa Daurada. El vent bufarà de component sud-oest, amb cops moderats, terral nocturn, mar arrissada a marejol.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem a tota costa.
Seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. De nuevo, volvemos a la Isla del Hierro, esa actividad volcánica que nos ocupa en los últimos meses, mes y medio exactamente. Realmente nos ha ocupado y nos preocupa la actividad subacuática, el sector del submarinismo. Desde luego ha salido muy perjudicado y veremos a ver si sigue saliendo perjudicado en un futuro. Hoy queremos hablar de temas relacionados evidentemente con esa posibilidad de seguir practicando buceo, submarinismo, en esta Isla del Hierro, Sara.
Así es, pues científicos del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, el ITER, que en la actualidad forma parte del Instituto Volcanológico de Canarias, el INVOLCAN, han informado recientemente a la dirección del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias de la situación del agua del Mar de las Calmas del Hierro. Según las investigaciones, el agua refleja enriquecimientos muy significativos de helio y de dióxido de carbono, CO2, disueltos en el agua, que se acentúan a unos 100 metros de profundidad próximos a la zona donde existe una mayor mayor burbujeo de gases volcánicos como consecuencia de la profundidad de la boca eruptiva submarina. Cabe decir que los enriquecimientos de helio observados en el Mar de las Calmas llegan a ser, atención, entre 4.000 y 35.000 veces superior a las concentraciones consideradas como normales en agua del mar.
Gracias, Sara. Bueno, pues hoy queremos hablar de este incremento de helio y de dióxido de carbono, y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a Nemesio Pérez. Es director del área medioambiental del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables. Don Nemesio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, suena mal, ¿no? Helio, dióxido de carbono, en unas cantidades de una cierta peligrosidad. ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, lo que tenemos, las cantidades, bueno, no suenan mal, suenan lo que son. Tenemos una boca eruptiva, o sea, tenemos un fenómeno eruptivo en el ambiente submarino al sur de la Isla de Hierro, o sea, una milla o cerca de 1,8 millas al sur de la Restinga. Y bueno, pues esa actividad volcánica submarina lo que hace es descargar al medio marino una gran cantidad de gases volcánicos que son generalmente ácidos, ¿no? Y bueno, y que su segundo componente mayoritario es el dióxido de carbono, y bueno, que uno de sus componentes minoritarios, pero que es muy interesante para investigar, es el helio, ¿no? Entonces, hemos visto cómo al realizar perfiles geoquímicos en la vertical de la columna de agua, pues encontramos enriquecimientos muy importantes de este dióxido de carbono y de este helio descargado por la actividad volcánica, reflejando que que el penacho, esa pluma de gases volcánicos que se está dispersando, no en el aire, sino se está dispersando en otro fluido, que es el agua de mar, pues realmente sigue más o menos a una profundidad de unos 100 metros de la columna de agua, ¿no?
Bueno, ¿eso imposibilita la práctica del buceo?
Bueno, ahora mismo no es recomendable, ¿no?, hacer buceo en una zona donde hay una actividad volcánica submarina. No es recomendable, pero no significa que no pudiera incluso hacerse. Lo que sí es verdad es que la actividad volcánica submarina o la fisura eruptiva se encuentra a mucha profundidad, con lo cual no sería la gente que hace buceo no podía bajar esas profundidades para ver un fenómeno eruptivo bajo el mar, ¿no? Con lo cual, bueno, no sería recomendable. De hecho, hay una zona de exclusión para el baño y para el tráfico marítimo, el cual se debe respetar, ¿no?
Sí. Bueno, decíamos que el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, del cual usted es director del área de medioambiental, forma parte del Instituto Volcanológico de Canarias, ¿no? Ahora mismo, yo no sé si usted está en disposición de concretarnos esa actividad volcánica, en qué estado está, en qué momento está.
Estamos en fase eruptiva, o sea, un volcán activo, como es el volcán la Isla de Hierro, ¿no? Pues tiene su ciclo, ¿no?, como cualquier otro volcán activo, que es estar en fase interruptiva, estar en pasar de una fase interruptiva a una fase preeruptiva, de una fase preeruptiva a una fase eruptiva, después una fase poseeruptiva y vuelta a la fase interruptiva. Pues el volcán Isla del Hierro, que tiene parte de ese volcán, es una isla emergida, y parte de ese volcán es un volcán sumergido, pues su fase interruptiva ha durado cientos de años, su fase preeruptiva reciente pues ha durado desde la mitad de julio hasta el 12 de octubre, y su fase eruptiva presente ahora mismo está desde el 12 de octubre hasta los momentos actuales,
sí, sí.
Por lo cual llevamos prácticamente más de un mes y medio de fase preeruptiva. En esa es la fase que estamos. No hay indicios claros que estemos entrando aún en una fase poseeruptiva, ¿no? Aunque pareciera que pudiera ser, pero no es tan evidente, con lo cual lo que podríamos decir es que en qué fase nos encontramos es que nos encontramos en una fase eruptiva para el volcán Isla de Hierro, que está fundamentalmente teniendo lugar en el flanco submarino de este edificio volcánico insular.
Pero en cualquier caso no se ve luz al final del camino, lo digo porque hace escasamente 2 semanas pasó por estos micrófonos, en fin, un responsable de un centro de buceo de la Restinga y nos, en fin, nos expresaba el desespero, ¿no?, por parte de esta industria del buceo, porque no ven el final de esa actividad volcánica.
Bueno, es cierto, indudablemente esta actividad volcánica en el flanco submarino del edificio pues ha generado daños muy importantes a todo lo que es la reserva marina del Mar de las Calmas, una reserva muy importante que como tal pues ha trabajado por el desarrollo sostenible de la pesca en esta zona, sino además por toda una industria relacionada al mundo del buceo, ¿no? Y indudablemente pues ha sido un problema bastante serio que afecta tanto al mundo, al sector pesquero, como al sector turístico asociado al mundo del buceo, ¿no?
¿Pero se atrevería a hablar de fechas cuando, claro, no sé si desde el instituto se barajan algunas fechas del cierre de esa actividad volcánica?
Bueno, vamos a ver. Una vez acabe la fase eruptiva, lo más probable es que la fase post-eruptiva pues dure tanto como mínimo o como máximo dure tanto como la fase preeruptiva, que duró casi 3 meses, ¿no? Y después de la fase poseductiva, pues ya estamos hablando de que la fase poseductiva pudiera durar entre 1 y 3 meses, y después volveríamos a una fase interruptiva, que es donde se podría estar empezando a desarrollar, pues, a recuperar la riqueza biológica de estos fondos marinos y a recuperar el sector económico relacionado con esta zona. También es verdad que en momentos así duros lo que hay que hacer es virar la tortilla, intentar buscar en este fenómeno que parece que lo único que transmite es una debilidad al sector, o sea, a la comunidad, pues transformarlo en fortaleza, ¿no? Para eso está la imaginación, ¿no? ¿Cómo podemos revertir la tortilla y lo que para ahora nosotros es una debilidad lo convirtamos en una fortaleza y que sea un incentivo del desarrollo económico, ¿no? Pues indudablemente, pues asociando un poco la palabra volcán a turismo, o sea, si antes asociábamos la palabra turismo a buceo, pues ahora tenemos que asociar la palabra volcán a turismo y hacer que el Hierro, que es un sitio absolutamente seguro, pues pueda venir gente a ver un volcán activo en fase eruptiva.
Pero en cualquier caso, claro, nos decía este responsable del centro de buceo, ojalá pudiéramos tener ahí un peñón que nace de esa actividad volcánica, ¿no? Sería una atracción subacuática. Yo no sé si eso se puede asegurar, ¿no?
Eso es verdad, sería, pero el problema que tenemos es que la fisura eruptiva está a mucha profundidad. Claro. A más de 150 metros de profundidad, con lo cual a esa profundidad no suelen bajar las personas con botella de respiración autónoma.
Efectivamente.
¿No? O sea que...
No, decía en superficie, ¿no? Que saliera del agua ese peñón.
Que saliera en superficie, bueno, pues...
Ya sería fantástico, ¿no?
Dado que tenemos una gran columna de agua sobre esta zona eruptiva y sabemos que los edificios volcánicos submarinos se suelen desmoronar, no suelen tener mucha estabilidad, pues va a ser muy difícil el ver emerger pues algún tipo de islote asociado a esta actividad volcánica submarina.
Bueno, en fin, en cualquier caso veremos a ver qué nos depara el futuro, veremos a ver qué depara esa actividad volcánica. En cualquier caso se confirma ese incremento de helio y de dióxido de carbono en el Mar del Hierro, en el Mar de las Calmas, en esa zona de la Restinga, ¿no? Y todavía imposibilita más la hipotética práctica del buceo, ya antes de detectarse estos incrementos de esos elementos, se desaconsejaba totalmente, pues ahora todavía más. En fin, de todo ello hemos hablado con Nemesio Pérez, director del área de medio ambiente del ITER y director de Involcán. Nada más, don Nemesio, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias. Hola, buenos días.
Hasta luego.
Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta del mejor de los destinos del sudeste asiático. Bucea, admira nuestros fondos marinos, las cuevas, los pecios, todo ello rodeado de la mayor variedad de especies marinas del mundo. Filipinas te espera. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Descubre nuestra cultura, las mejores playas, hoteles. Disfruta de la gastronomía, pero sobre todo, descubre nuestra hospitalidad. Filipinas, un país con millones de sensaciones. Si t'agrada l'aventura i Menorca t'enamora, t'ho posem fàcil. Blue Sea Sub, una botiga, un club i milers d'activitats. Descobreix la nova generació del submarinisme. Vine i gaudeix de la immersió a les nostres aigües. Coves, pecis, els millors esculls i la millor fauna marina. Menorca és això i molt més. Blue Sea Sub. Som Avinguda Sa Indústria, Polígon Industrial La Trotxa, Alaior, Menorca. Més info a www.bluesysubmenorca.com. Blue Sea Sub, la millor immersió.
A tota costa.
Recta final de esta edición de A Toda Costa. Nos vamos directamente a Cartagena, siguiendo la actualidad que genera este sector subacuático, porque este fin de semana, hoy sábado 3 y mañana domingo 4 de diciembre, se celebra en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el ARCUA, se celebra un fin de semana sobre el patrimonio subacuático.
El Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el ARCUA, como decíamos, celebra durante hoy y mañana el fin de semana sobre el patrimonio subacuático con la intención de reunir todo tipo de personal que trabaja en el patrimonio cultural subacuático español. En él participan arqueólogos, restauradores, juristas, topógrafos y geofísicos, entre otros, que intercambiarán experiencias y propondrán soluciones a los problemas que presenta la profesión. Este encuentro se plantea en un día completo, hoy sábado, y una mañana divididos en tres sesiones. Dos el primer día destinadas a que mediante charlas de unos 15 minutos, los autores de trabajos y proyectos den a conocer los resultados a la comunidad científica. La tercera sesión se plantea mañana como una mesa redonda en la que cada año se trata uno o dos temas que afectan a la profesión. Uno de los objetivos es que las conclusiones de estas charlas científicas lleguen a las autoridades o instituciones competentes.
Nos vamos a Cartagena, gracias Sara, nos vamos a Cartagena para hablar de, efectivamente, ARCUA, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, del cual es director Javier Nieto. Con él hablamos esta mañana de sábado. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muy ajetreados con el fin de semana.
Imagino que sí, porque creo que a las 9 de la mañana de hoy sábado habéis iniciado, en fin, todo este fin de semana muy nutrido, ¿no?, de actividades.
Bueno, efectivamente, está tan nutrido que hemos tenido que cambiar ligeramente el programa y ampliar el horario de exposición de comunicaciones porque la afluencia de ponentes, pues bueno, nos ha desbordado totalmente. Un día ajetreado, sí.
Bueno, Sara nos hablaba de los objetivos, seguramente tú concretarás más sobre efectivamente esos objetivos, ¿no? ¿Qué perseguís, qué intención perseguís con esa celebración de este fin de semana tan intenso?
Bueno, la arqueología subacuática española en la fase actual es una actividad científica y de gestión arqueológica relativamente nueva. Comienza en España en los años 80 y hasta ahora nunca los arqueólogos subacuáticos españoles nos habíamos reunido en una asamblea general para comentar la realidad de las realizaciones y la problemática. Y por primera vez, pues en Cartagena, en ARCUA, nos reunimos prácticamente todos los arqueólogos subacuáticos españoles, hasta un número de 100, y hemos cerrado por necesidad del aforo de la sala, que no permite más público, hemos tenido que cerrar ya las admisiones, y efectivamente tendremos hoy y mañana por la mañana exposiciones en un cuarto de hora de las últimas novedades en la arqueología subacuática española, y el domingo por la tarde habrá cuatro mesas redondas en que se tocarán aspectos como la seguridad de los arqueólogos en inmersión subacuática. Otra mesa redonda estará destinada a la problemática de los arqueólogos que trabajan en empresas privadas de arqueología, y otra estará dedicada al futuro o objetivos para el futuro de esta profesión.
Vamos a quedarnos en esa mesa, que me parece especialmente interesante, la problemática, las dificultades con las que os encontráis los arqueólogos submarinos. Claro, que imagino que es prematuro, ¿no? No se ha hecho esa mesa redonda todavía, pero básicamente, en fin, ¿por dónde irán los tiros?
Bueno, pues la situación de la economía subacuática como actividad filan está cambiando como consecuencia de la situación económica del país. Buena parte de los arqueólogos subacuáticos españoles trabajaban en empresas privadas que actuaban tal como marca la ley cuando se va a realizar una obra en el medio marítimo. El dragado de un puerto, la construcción de un nuevo puerto deportivo, la regeneración de una playa, y la ley marca que en estos casos tiene que haber una prospección arqueológica previa para que ningún resto arqueológico pueda ser dañado. Obviamente, un cierto parón en estas actividades va a producir que algunas empresas dedicadas a estas actividades arqueológicas pues tengan que cambiar sus estrategias en los próximos años. Se dibuja, por lo tanto, un nuevo escenario profesional que va a ser analizado en una mesa redonda.
Bueno, estamos hablando efectivamente de este fin de semana, hoy sábado y mañana domingo, se celebra en ese Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el ARCUA, esas charlas, ese fin de semana tan intenso de esas actividades, cuyo núcleo central es la arqueología subacuática.
Comentábamos, Javier, que uno de los objetivos de las conclusiones a las que vais a llegar es que lleguen a las autoridades o instituciones competentes. ¿Qué queréis conseguir?
Bueno, este fin de semana tiene tres objetivos básicos. Uno es reunirnos los profesionales para, bueno, pues establecer ese contacto personal que va a facilitar luego a posteriori, pues la evaluación de proyectos o las realizaciones conjuntas. La otra finalidad es científica, es que los arqueólogos que han estado trabajando últimamente en proyectos de investigación en yacimientos españoles puedan exponer a la comunidad científica que estará representada en el museo las conclusiones científicas de sus actividades. Y la tercera finalidad, en la que comentábamos, la de las mesas redondas, en donde se exponga la problemática de la profesión y ARCUA, como Museo Nacional dependiente del Ministerio de Cultura, que pueda estudiar las soluciones posibles a la problemática de la profesión.
Es curioso, ¿no? Pero cuando hablamos de patrimonio cultural subacuático, realmente en España hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo, ¿eh? A veces cuando surgen noticias en torno a este tema, ese patrimonio cultural, en muchas ocasiones va ligado con un nombre, que es el Odyssey, que yo no sé cómo ha acabado el tema. Hace un mes y medio, hablábamos en este mismo programa de la situación. No sé si nos puedes poner al corriente.
Bueno, el Odyssey ha sido una desgracia para el patrimonio cultural subacuático español en cuanto que supone la destrucción de un yacimiento arqueológico.
Sí.
Pero siendo positivos ha tenido un enorme valor en cuanto que ha despertado y ha hecho evidente y pública la situación de este patrimonio. Y eso ha movilizado iniciativas tanto públicas como privadas que han sido un aldabonazo importante para focalizar los problemas de la arqueología subacuática. En cuanto a la pregunta que me hacía, el tema es judicial en este momento y por lo tanto estamos a la espera de las decisiones judiciales de los tribunales americanos. En principio todo hace pensar que la solución será favorable, pero tenemos que esperar a la decisión judicial americana.
Javier, cuando tú sabes que este programa es un programa dedicado a las actividades subacuáticas, por tanto hablamos de submarinismo, y en muchas ocasiones, incluso sabemos de buceadores que a nivel particular, a nivel de centro de buceo, pues han encontrado algún resto arqueológico haciendo una inmersión, ¿no? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que se debe hacer en ese momento?
Bueno, estos objetos arqueológicos, en cuanto que son bienes públicos, están protegidos por la ley, son de propiedad pública, son propiedad de todos nosotros, y por lo tanto las administraciones velan por su conservación. ¿Qué marca la ley en ese sentido? Pues bien, las competencias están traspasadas a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene una legislación específica, que básicamente es la misma, con algún matiz que ahora comentamos. la idea general es que cualquier hallazgo arqueológico tiene que ser comunicado a la administración competente y se conceden unos plazos para hacer esa declaración. Pero en algunas comunidades se va un poco más allá y se dice que el objeto no se puede tocar, no se puede extraer, y lo que tiene que comunicarse a la administración competente es el lugar de hallazgo, para que sean los arqueólogos, sean los técnicos que procedan a tomar una decisión sobre la conveniencia o no de la extracción. Esto no es importante. Es importante porque un objeto arqueológico que ha permanecido durante siglos en unas condiciones físico-químicas tan particulares como son el medio acuático, donde la temperatura, la humedad, la luminosidad, la ausencia de oxígeno ha permitido la conservación de este objeto. Si ese objeto se extrae por personas no conocedoras de la problemática, origina que cuando sale a la luz del sol, a la temperatura y a las condiciones físico-químicas del medio terrestre, inicia un proceso de degradación que puede producir la pérdida del objeto. Por lo tanto, yo lo que recomendaría como técnico es que cualquiera que encuentre un objeto arqueológico no lo toque, lo deje donde esté y comunique a los técnicos el hallazgo, y que sean los técnicos que puedan extraer en condiciones adecuadas.
Bueno, este fin de semana en Cartagena, en este ARCUA, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, se dan cita, en fin, arqueólogos, juristas, topógrafos, geofísicos, que intercambiarán experiencias, y sobre todo con el objetivo de poner solución a las problemáticas que presenta la profesión, ¿no? Hoy sábado, mañana domingo, Javier Nieto, su director, ha hecho un pequeño paréntesis en esa actividad, lo cual agradecemos para atendernos. Ya para acabar, Javier, me gustaría dar, aunque sea algunos puntos informativos a los oyentes sobre ARCUA, ¿no? Ese Museo Nacional de Arqueología Subacuática, que me han dicho que merece mucho la pena una visita, ¿no?
Pero todavía no lo conoce.
Todavía no. ¿Eh?
No sabe lo que se pierde.
Efectivamente, eso me han dicho, ¿eh?
Es un museo de nueva planta, de nueva generación. Es un museo que precisamente el día 28, hace ahora dos días, hemos cumplido el tercer aniversario de nuestra inauguración. Por lo tanto, es un edificio construido en proceso para esta finalidad, con un diseño museográfico enormemente actual y enormemente atractivo, en donde el visitante, partiendo de numerosos interactivos, pantallas de LED, pantallas de televisión, y sobre todo muy participativo, puede entrar en contacto con qué es la arqueología subacuática, cómo se hace esta actividad y qué resultados proporcionan. Además, el marco de la ciudad de Cartagena, una ciudad que ha experimentado una evolución urbanística increíble en los últimos años, y la ubicación del museo encima del dique, es decir, a escasos metros del puerto y del mar, se encuentra la visita, y la visita al museo y la visita a la ciudad de Cartagena, que es remodelada y de una gran atracción para el turismo.
Bueno, pues queda pendiente esa visita, y nosotros animamos a todos nuestros oyentes a que, si tienen ocasión, se acerquen a Cartagena, se acerquen a ARCUA, ese Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Este fin de semana, la verdad es que tienen mucho trabajo, así que ya dejamos a Javier Nieto que siga con esos intensos días. Javier, un fuerte abrazo desde Cataluña, muchísimas gracias por atendernos.
Un abrazo a vosotros.
Gracias, muy buenos días.
Yes.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Bé, doncs recta final d'aquesta edició de Tota Costa. Atenció a tots aquells amics que la propera setmana tenen previst fer algun creuer de submarinisme. Avui us anem preparat un reportatge sobre què és el més important a l'hora, efectivament, de fer un viatge tan i tan especial com és un creuer de busseig. Aquí el teniu.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Tan important com la il·lusió amb la que adquirim el nostre somiat creuer de busseig i les avantatges que aporta és el coneixement dels factors adversos que podem trobar. Posar solució per eliminar-los completament és garantia d'un viatge memorable i ple d'alegries subaquàtiques. Per aquest motiu, A tota costa i Salvador Coll, fotògraf submarí i escriptor de la revista Diving, posen al vostre abast algunes pautes que seran de gran utilitat a l'hora de realitzar un creuer de busseig.
En un vaixell doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas doncs, difícils no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així. I etcètera, no? N'hi ha diverses, de fet. Però una, crec, de les importants és que és la que la gent escolleix, és aquesta, que és la d'anar i accedir a llocs una mica difícils si no és mitjançant el creuer.
L'opció d'escollir un dia o dos més de permanència en terra, un cop acabat el nostre creuer, facilitarà l'eliminació del nostre elevat nivell de nitrogen als teixits i agilitzarà la nostra nova adaptació a terra. Hem de tenir en compte també que molts creuers limiten les immersions a dos o tres dies. Això és degut a algun inconvenient.
O bé per la fondària o per la navegació que hi ha d'una zona a l'altra, a veure, estaran limitades o bé pel temps o bé també pel perill no?, que es troben en aquestes immersions fondes en quan arribar a un lloc pròxim que hi hagi una càmera hiperbàrica en cas d'accident. O sigui que a vegades són il·limitades, però s'ha donat algun cas de no deixar-nos de fer més de dues immersions. O bé per seguretat, perquè estem molt allunyats d'on hi hagi una central hospitalària, mèdica, on hi hagi una càmera hiperbàrica per tractar-nos, si es donés el cas, o bé perquè d'un punt a l'altre doncs, necessites hores de navegació, oi? Vull dir que això també seria interessant que cadascú ho tingués clar abans de sortir per no tenir sorpreses a última hora.
Hem de ser conscients que per molt ampli que sigui un vaixell destinat a realitzar un creuer submarí, l'espai sempre és reduït i, per tant, és recomanable escollir vaixells confortables. Estarem destinats a conviure amb un nombre generalment elevat de bussejadors i això implicarà el requeriment d'un òptim ordre, tant a les operacions de busseig com a la nostra estància en coberta.
Bàsicament, doncs, són vaixells bastant grossos en els quals doncs, nosaltres hem de conviure una setmana. Important per nosaltres serà doncs, que aquest vaixell tingui unes bones condicions, tant higièniques com de comoditat, perquè hem de passar força estona amb ell, no? Camarots, això implica i s'identifica amb bons camarots i si pot ser doncs, amb lavabos interiors i particulars millor. Trobarem també doncs, una sèrie de gent experta, en aquest cas són guies, submarins i ajudants a guies, dive masters, etc., que estaran per nosaltres, que podem anar variant amb ells tant d'un com en l'altre, o sigui que estaran molt pendents de nosaltres, una tripulació molt acostumada doncs, a tenir-nos contents tots. I a nivell de diguem, material podem trobar-hi doncs, fins i tot el Nitrox, no?, que és un sistema d'immersió que ens ajuda a allargar les immersions a poca fondària i que ens facilita el conèixer la zona millor. Per fotògrafs submarins moltes vegades també trobarem vaixells que estan adaptats a les seves necessitats, que aquestes moltes vegades no els trobem a faltar, els que fem fotografia submarina, que són doncs, bons espais per deixar les càmeres, les caixes estanques, etc.
La comoditat i la professionalitat del vaixell i de la seva tripulació són tan o més importants que la zona de busseig que escollim pel safari. A més, un guia que parli el nostre idioma facilitarà la nostra aventura. Quasi tots els creuers de busseig tenen material per llogar. Una bona idea és minimitzar els efectes de la hipotèrmia, comuns en creuers amb immersions il·limitades, comptant amb un parell de tratges de busseig. Es recomana sempre portar el material repetit per evitar errors i problemes indesitjats.
Una de les coses recomanables, perquè es fan moltes immersions, o sigui, normalment els creuers deixen fer immersions il·limitades, que això es tradueix doncs, en unes 4 dies, 5 màxim. Oi? Després què passa? Que depèn de quins llocs l'aigua, encara que estigui a una temperatura bona, les primeres immersions, les últimes, doncs ho trobem, no? Trobem aquesta espècie d'incomoditat com pot arribar a ser doncs, alguna de fred, no? Aquesta aigua una mica freda. Interessant, doncs, portar dos trajos, oi? Dos mudes per vestir-nos. Mentre s'asseca una, doncs estem utilitzant l'altra. Pels que fem fotografia submarina, també és interessant poder portar l'equip doblat, perquè no seria el primer cas, doncs, aquella persona que amb les presses i amb la il·lusió, a la vegada que fa la immersió, la primera del creuer, doncs, se li munta malauradament la càmera, la caixa, i es queda sense poder fer cap foto de tota aquella setmana que estarà dins d'aquell vaixell. Per tant, si ho tenim doblat, doncs, home, com a mínim, tindrà una segona oportunitat.
És recomanable seguir unes pautes de nutrició adequades que ens permetin desenvolupar sense problemes totes les activitats previstes.
L'aigua, encara que estigui a una temperatura, diguem, acceptable al principi, al cap d'immersions, doncs ja la trobem freda. No és que tinguem que arribar a punts d'hipotèrmia, o sigui, de baixar molt la temperatura corporal, però sí que això ens donarà una pèrdua de calories important durant tota la nostra jornada d'immersió. I això, clar, si ho traduïm a tota una setmana, doncs podem tenir cert malestar. Com evitar-ho? Bueno, ja hem dit abans amb el tema de trajos, no? Si ens en portem un altre de sec, doncs sempre tindrem millor sensació a l'entrada d'aigua. I un altre és tenir una bona alimentació i hidratació. L'alimentació, en principi, seria interessant de no, que no sigués molt copiosa, no sigués molt abundant, amb poques tomes, sinó que sigués contínua, periòdica, durant tota la jornada de busseig, durant tot el dia, perquè això doncs, sempre es donaran nutrients al cos, oi? I evidentment, doncs, mirar que siguin dos hidrats de carbó, que siguin doncs, nutrients que ens ajudin a tenir aquesta energia per poder anar aguantant l'activitat del busseig i, a part, doncs, donar-nos calories.
A tota costa us recomana aquesta forma diferent de conèixer el fons subaquàtic. Recordeu sempre seguir les pautes indicades si voleu gaudir d'una experiència inolvidable.
A tota costa.
Quasi les 11 en punt del matí, nosaltres aquí ho deixem, tanquem aquesta edició de A tota costa. En qualsevol cas, us convidem encara a compartir dues hores de ràdio, això sí, dedicades a temàtiques totalment diferents, gastronomia i enologia, amb una nova entrega de Trotamundos que comença tot seguit, abans l'agenda cultural. Tornem de seguida.
Ràdio Estel.